Ràdio Estel. Informatius.
És la una del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. Junts per Catalunya dona per fet que la llei d'amnistia que registrarà el Congrés d'aquí a unes hores és el text que la formació ha negociat amb el PSOE. Són declaracions a TV3.
I nosaltres hem estat treballant amb aquest text, que és el text amb el que hem treballat des del primer dia. Si algú ha negociat altres textos o no els ha ensenyat, per tant, entenem que la feina s'ha fet on s'ha fet i que la llei que es registri serà la que hem negociat nosaltres des de fa tantes setmanes.
Escoltem la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, que també ha assegurat que la llei no resolia l'amnistia per Tsunami Democràtic ni els CDRs i que, per tant, era important que s'inclogués tothom. Ara bé, ha remarcat que encara queden serrells tècnics per tancar aquesta llei. Recordem que el debat d'investidura serà aquest dimecres i dijous, començarà a les 12 i la primera intervenció la farà el candidat socialista Pedro Sánchez. Si res no canvia, serà investit president amb 179 vots, per tant, majoria absoluta. Més qüestions. A Barcelona, les entitats en defensa de l'habitatge asseguren que la mesura de fer un 30% d'habitatge públic en obres noves o grans reformes és útil. Per això denuncien que el PSC i Tries per Barcelona volen eliminar la norma i els acusen de mentir quan aquests partits diuen que s'ha de modificar. Moviments com el Sindicat de Llogateres o la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca afirmen que no és casualitat que els partits vulguin desmuntar aquesta norma. Ho explica la portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca a Barcelona, Lucía Delgado.
No és casual que ara, el 2023, quan es pot exprimir al màxim i pot funcionar al 100%, és que no és casual que ara la vulguin tombar. Realment, si s'hagués fet unes inspeccions com caldria, segurament doncs, hi haurien ara mateix molts més pisos que comptaria la ciutat.
Les entitats també reclamen més control dels governs municipals a les llicències que donen a les constructores i asseguren que aquesta norma és l'únic que permet fer habitatge públic i també accessible al centre de la capital catalana i s'evita que els barris acabin sent només per a rics i turistes. Si no, expliquen que aquestes promocions sempre acaben expulsades a la perifèria. I l'actualitat d'aquest dilluns també passa pel Camp de Tarragona, on diferents ajuntaments han reforçat la vigilància als camps per evitar robatoris als pagesos durant la collita d'olives. En una entrevista als micròfons de Ràdio Estel, el responsable d'Oli d'Unió de Pagesos, Jordi Pasqual, ha lamentat que s'hauran de prendre mesures més extremes. Són declaracions a la Caravana.
Es havia dit que no es podien posar portes al camp i doncs ara potser sí que s'hi hauran de posar, perquè doncs ara quan això ha passat amb molts altres productes, quan és barat et tracten de tonto si els vas a collir, és una cosa que era tan bonica de veure els camps oberts, que ara s'hagin de començar a tancar és bastant trist.
I preguntat per l'increment de preus com a conseqüència d'aquests robatoris, Pasqual creu que no influirà a que augmenti el cost de l'oli. Durant les darreres setmanes, els consistoris han ampliat l'horari dels guardes rurals que es coordinen amb els cossos policials i els pagesos per tal de reforçar la seguretat dels camps. I un darrer apunt abans de la informació esportiva, atenció a aquesta notícia, un total de 23 editorials afectades per la crisi de distribució de llibres han decidit interposar una demanda judicial contra Ágora, propietat del grup Enciclopèdia Catalana. La quantitat reclamada, 2,8 milions d'euros, l'atribueixen als pagaments de les factures per les vendes del darrer quadrimestre del 2022, l'import dels llibres no retornats als seus propietaris i l'import de les comandes pendents de servir al desembre del 2022. Els editors, demandants i la direcció de xarxa de llibres lamenten que l'empresa no hagi aportat cap solució ni cap calendari d'actuació per resoldre els impagaments. La 1:04, cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Victòria de la selecció espanyola sots 17 en el segon partit de la fase de grups del Mundial contra Mali. Un gol del blaugrana Juan Hernández al minut 62 ha donat els 3 punts al conjunt espanyol, que és líder imbatut del grup B. I això que ho ha intentat l'equip africà amb 2 gols anul·lats i un home menys per l'expulsió de Dumbia, la gran promesa de Mali. Canadà i Uzbekistan amb 0 punts completen el grup d'Espanya. Encara en clau futbol, les obres del nou Camp Nou avancen a bon camí. Avui hem sabut que van amb un mes de marge respecte al previst inicialment per la constructora turca Limak. Les tasques de demolició ja han acabat, havien d'haver-ho fet com a molt tard a finals de desembre, un avançament que permetrà a l'empresa cobrar un bonus per efectivitat pagat pel club. És un dels punts de l'acord que també contempla, en cas de retard, que la constructora hauria d'indemnitzar el Barça. Novembre de 2024 és quan està previst que l'estadi es reobri al públic, això sí, amb un aforament reduït de 66.000 persones. Un cop acabat, podrà acollir un màxim de 105.000 espectadors, moment previst pel 2026.
Moltes gràcies, Pol. I precisament abans de marxar un darrer apunt relacionat amb la informació esportiva, Luis Rubiales demana al Tribunal Administratiu de l'Esport l'arxivament del seu expedient. En un escrit d'al·legacions de 18 pàgines denuncia un escarni contra la seva persona. Ha comparat el seu cas, de fet, atenció, amb l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. El TAT va proposar una sanció de 3 anys d'inhabilitació després del petó no consentit a Jennifer Hermoso i el seu comportament durant la final del Mundial Femení que va guanyar Espanya l'estiu passat. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà a les 2 a l'Estel migdia. Mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a la connexió. Cada dia, 1,5 milió de persones utilitzen 4.000 trens de rodalies i mitjana distància. A més, connectem 70 ciutats amb 300 serveis d'alta velocitat.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Girocleta, amb Olma Giró.
Set minuts, gairebé vuit, que passen de la una del migdia. Olma Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Aviam, com ho comencem, això? Perquè portem molts mesos amb el debat obert sobre l'ús dels telèfons mòbils a les escoles i instituts de Catalunya. Ara sembla que tot comença més o menys a prendre forma. El Departament d'Educació ha anunciat accions concretes per fer front a tot aquest problema. Si tot va bé, el curs vinent, tots els centres educatius hauran de tenir regulat l'ús dels telèfons mòbils. Avui a la caravana n'hem parlat amb la psicòloga Noemí Guillamont, també ho han comentat a primera hora aquella taula de reducció que fem a l'inici del magazín. També ho han comentat amb els tertulians d'aquesta casa. Avui ens acompanyaven Toni Picó, Santi Sánchez, Àngel Miret, i hem començat la tertúlia parlant dels telèfons mòbils. Però ara tenim ganes i tenim sobretot l'oportunitat d'escoltar què en pensen pares i mares d'aquests alumnes. Per això hem enviat avui a l'Olma Giró a esbrinar-ho. Per tant, Giró, què ens portes avui?
Doncs mira, Joan, avui el que ha fet la Girocleta és anar a la sortida de l'hora del menjador de l'escola Jaume I d'aquí Sants, una escola pública, doncs per saber exactament si els pares i mares d'aquells alumnes que encara no tenen 16 anys, perquè us heu d'imaginar que són pares i mares d'alumnes entre 3 i 12 anys, inclús hem parlat amb algun pare d'algun bebè de 16 mesos, ja ho escoltareu.
Déu-n'hi-do.
I tot això ho hem fet doncs, per saber si l'ús de telèfons mòbils és un tema que tenen present, si n'han parlat a casa seva, si han arribat a una decisió consensuada entre els pares, a dir, sí, escolta, què fem? Tenim un nen de 5 anys, per exemple, que és evident, a més normal, és que encara no tingui telèfon mòbil, però a veure si a casa ja ho han parlat i ja han pensat una estratègia o com abordaran aquest problema, perquè és un problema. Llavors, abans que res, dir-te que estic gratament sorpresa. Sorpresa perquè amb tothom amb qui hem pogut parlar, amb qui ens han volgut explicar el seu testimoni, el que passa dintre de casa seva, absolutament tothom sembla ser que té molt present que l'ús de les pantalles és un problema i o bé el regulen i fan una regulació molt estricta, és a dir, per exemple, mitja hora al dia i aquesta mitja hora acompanyada d'un adult, perquè un menor doncs, no sap triar qui, què és el que pot veure i què és el que no pot veure, o bé trien directament l'opció de prohibir els telèfons mòbils. Uh-huh. A banda, també tots ens han comentat, que és el que explicaves al principi, no? Si tot va bé, l'any que ve el Departament d'Educació tindrà, si més no, una estratègia, una mena de regulació on tots els centres educatius a Catalunya doncs n'hauran de dir la seva, hauran de regular-ne l'ús dels mòbils. Llavors, tots els pares i mares, i avis i àvies, amb qui hem pogut parlar, seria, o sigui, el tipus de regulació que faci una escola seria una cosa que tindria molt present a l'hora d'escollir centre educatiu pels seus fills. Uh-huh. O sigui, seria una de les coses que miraria més enllà de, no sé, m'ho invento, la ubicació, si fan una mena d'educació o aprenentatge per valors, doncs l'ús dels telèfons mòbils en seria també un altre. Llavors, comencem pel primer testimoni, si et sembla, Joan, perquè ens el porta la mare d'una bebè de 16 mesos, que ja sabeu que compten amb mesos, però això és un any i 4 mesos, perquè ens en fem la idea, perquè els que no hem sigut pares, a mi a vegades em costa això de traslladar mesos a anys, dius, un any i 4 mesos, que ja han reflexionat a casa seva sobre quin és l'ús que volen que faci el seu bebè del telèfon mòbil. I és això, només té un any i 4 mesos i ja n'han parlat.
Tenim com política no fer servir el mòbil perquè sabem que és una eina superaddictiva i abans del 0 als 2 anys no, és una sobreestimulació. Tenim present que altres famílies de tant en tant ens distreuen amb mòbils, però no, hem decidit que no, ni tan sol en transports, ni tan sol anant en cotxe, ni res d'això. L'únic cas en el que fem l'excepció és quan ha de parlar amb família que no està físicament d'aquí, que està en un altre país, i fem servir videotrucades.
I teòricament l'any que ve tots els centres educatius a Catalunya hauran de tenir regularitzat l'ús del mòbil. En el cas que, per exemple, tu poguessis escollir una escola que prohibeix totalment l'ús de mòbils, o, si no, que el regula, quina escolliries? O sigui,
la que es prohibeix.
O sigui, seria una opció que tindríeu en compte a l'hora d'escollir escola?
Que els prohibeixi, totalment.
Que els prohibeixi totalment.
Déu-n'hi-do.
O sigui, ho té molt clar. I de tot el que ha dit, també m'ha cridat molt l'atenció que té constàncies, evidentment, és una cosa que tots hem vist, ho dèiem aquest matí, per exemple, que pares de molts nadons, estem parlant de nens de menys de 2 anys, utilitzen el telèfon mòbil
nadons,
per distreure.
Eh?
De nadons, o sigui, és això, de la típica imatge de que vas a un restaurant, el nen perquè caï mòbil i mira, doncs, la Peppa Pig, per exemple. Més testimonis. També hem pogut parlar amb una àvia, en aquest cas una àvia d'un nen d'11 anys, que no és gens partidària de les pantalles.
Y tengo un nieto de 11 años y sus padres no le dejan utilizar el móvil porque están demasiado enganchados al móvil. Yo el mío tampoco se lo dejo coger. Yo tengo un móvil para hablar, que me llamen y llamar. Yo no soy partidaria de las pantallas.
Llavors també, Joan, hem parlat amb la mare d'una nena de 9 anys que també té molt, molt, molt present que les pantalles poden ser addictives, i en aquest cas ella ens ha posat sobre la taula la qüestió de que a vegades, per més que treballis una cosa a casa, s'escapa de les mans dels pares i mares. Clar.
I bé, la relació que té ella amb el mòbil intentem que sigui molt poca, perquè considerem que les pantalles se'n pot arribar a fer un ús massa freqüent i pot arribar a ser addictiu. Llavors, ella com a molt, amb mi mirem a vegades Instagram vídeos d'animals, de gatets i gossets, però res més. I mòbil de moment no en té, ni tenim intenció de que en tingui properament. Cada vegada hi ha més tendència a utilitzar-lo en edats molt, molt tempranes i bueno, creiem que és algo important a treballar i ho parlem amb ella, tot i que a vegades no només és a l'entorn escolar, sinó també de tot l'entorn familiar, d'amics, amigues.
Se n'adonen, cada vegada mòbils abans.
Jo, de veritat, estic molt sorpresa de totes les respostes que ens han donat a Ràdio Estel, pares i mares de nens de menys de 12 anys, sobre l'ús del telèfon mòbil. Sembla ser que tothom ho té molt present, que veuen que és una problemàtica, i jo crec que sí que hi ha hagut un... Evidentment, no podem generalitzar, però sí que crec que hi ha hagut un canvi generacional, que és com els meus pares, per exemple, 23 anys, jo, 24, l'ús del telèfon mòbil, el telèfon mòbil va arribar com per sorpresa, entre cometes. Mm-hmm. En cap moment es van asseure i van pensar, escolta, quin ús n'ha de fer del telèfon mòbil? Pot arribar a ser perillós? Perquè crec que encara no veien els possibles perills, saps? Clar. Llavors hi ha hagut una generació que crec que s'ha sobrepassat, és a dir, vinga, va molt bé per tenir els nens distrets, i ara la generació que els precedeix són, doncs, aquestes veus que escoltem, no? Que és que han vist que poden ser perilloses. Vinga, va, per acabar.
Espera.
Què?
Que vull jugar amb tu.
Ai.
Tu saps on es mira allò de...
De les hores que ho passem al mòbil. Crec, mira, vas a ajustes.
Sí.
A configuració, ajustes. Temps, posa temps.
Temps
d'ús, sí. Vas a la configuració, obres, si tens un iPhone, que tens un iPhone, cliques la icona de configuració, llavors a tal que pots buscar temps, hi ha un... posa sí? un activar temps ús. És que no
què?
El tinc activat.
Quan et posa aquesta hora?
No el tinc activat, no? Jo. No. Però et puc assegurar que hi passo més de 5 hores al dia, segur.
Jo aquesta hora estic a la mitjana.
Aquesta hora, eh? Mitjana a la 1:15, eh?
A la 1:15 porto 2 hores 12 minuts.
Em sembla poc.
Mirant el mòbil.
Bé, clar, és que te n'has passat moltes hores treballant, llavors això s'hauria de mirar al vespre. Perquè segurament...
Augmenta, puja fins a 32.
Augmenta moltíssim. Mira, me l'he activat, demà si vols t'ho dic. Però la
demà
veritat
fem,
és... jo reconec que tinc un problema i les persones que
clar, conviuen amb mi... Clar, és que treballem amb mòbil.
Exacte. I hi ha una cosa que també és que costa molt, saps com de discernir? Perquè, per exemple, TikTok, no? Que tothom té en ment que TikTok és una xarxa social on perds temps i on hi ha continguts que no són bons. No és només això, perquè, per exemple, jo també, si tu saps com informar-te, hi ha canals d'informació que els pots trobar a través de TikTok i que si ets una persona jove que estàs acostumada a aquest tipus de continguts, doncs t'entren molt més que llegir 4 pàgines de qualsevol diari. Llavors, és complicat, és
mira,
complicat.
Per fer la comparativa, en José Matosas, que està a la part tècnica d'aquest programa, ell porta 32 minuts.
És que té pinta de no utilitzar el mòbil, també. Sí, sí. No, crec que...
I ara,
que...
mirant la mitjana de setmana passada, em passo una mitja al dia de 8 hores.
8 hores al dia al telèfon...
Al telèfon mòbil.
Clar, però sí, és que és el que deies. Tu, per exemple, també treballes per WhatsApp, perquè clar. Per WhatsApp et comuniques
ui,
per treballar.
WhatsApp, per l'Agència Catalana de Notícies, que la miro des del telèfon mòbil... En fi...
Igualment, o sigui, encara que sigui per treballar, si et pares a pensar que passes 8 hores al dia mirant una pantalla, és molt
treballar. Més, també, el mòbil. Et fa estar enganxat, també, la feina.
És molt bèstia.
Cosa que en el meu cas m'agrada, eh? Tot sigui dit de pas. Una mica workaholic.
Workaholic, que en diuen. Però, en clar, fi. Workaholic a pantalles. Últim testimoni, Joan.
Va.
Que aquest m'ha agradat molt perquè és l'Elisenda, és una mare de 2 nens, la Gala, que té 10 anys, i en Roger, que en té 12, i llavors la Gala no té mòbil, en Roger sí que té mòbil, va primer d'ESO, però ara, atenció, pareu orelles, perquè ja veureu quin mòbil té.
Nosaltres el tema del mòbil hem pensat que ha de ser com un acompanyament i en el cas de la nena no té mòbil i en el cas del nen té només un mòbil de trucades, un Nokia d'aquests antics. I, bueno, no hem decidit encara l'edat perquè creiem que és en funció de la seva maduresa, però considerem que probablement serà més endavant. No sé, no puc dir una edat, però sí que li hem dit al nen que als 14 o 16 o és que no ho sé segur.
Però clar, per exemple, en el cas d'en Roger, no?, que té 12 anys, que va a l'institut i que va amb un Nokia dels d'abans, no sempre és social, per exemple, per part dels seus amics que ja tenen telèfon i et diu mama, és que els meus amics en tenen?
Sí, bueno, des del primer dia ell sempre ens ho deia, perquè considerem que és com al carrer. Tu no deixes el teu fill sol el primer dia, no? L'acompanyes un tros.
Què et sembla l'opció de Nokia antic com a primer mòbil?
Em sembla molt
està
bé.
Està bé,
no tenia, si no recordo malament, no tenien internet.
No, és només de trucades.
És de trucades,
és el que
per tant, ni WhatsApp, ni
no.
Res de res.
És només com per la seguretat de que
la entenc
que...
La serpiente, famosa, l'Snake.
Sí, exacte. I per la seguretat de poder deixar anar el teu fill a l'escola sol i que saps que hi ha perills, que pugui tenir un mòbil per si passa alguna cosa, però per trucar, és a dir, en el cas d'emergència. I un altre cop sobre la taula el tema de la pressió social per part de companys, amics, que clar, que si tots a la classe tenen mòbil menys tu, doncs és com que no hi ha sortida, sembla que
sí,
tinguin
sí,
desplaçat.
Sí.
Doncs això és el que hem pogut escoltar, el testimoni de 4 pares, mares, avis també en alguns casos, que ens han volgut explicar la seva experiència, però que us puc assegurar que el sentiment del mòbil pot ser perillós, era un sentiment compartit a la sortida de l'escola Jaume I.
Doncs està molt bé. Escolta, Olma, a tu t'agrada la música clàssica?
M'encanta, i més el que ve ara.
Ai, Maria Broncova, que de seguida ens fa aquesta segona part sobre Franz Schubert, anem a publicitat, i Maria Broncova en aquest estudi.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, De dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Un minut que passa de la una del migdia. Ric, perquè diu, essa soy yo.
Sí.
Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt contenta de tornar-se aquí.
Que bé.
Han passat poquets dies, però ja tenia ganes una altra vegada.
Escolta, part 2.
Part 2, sí senyor.
Schubert,
sí, senyor.
Parte 2.
Sí, nuestro amigo, nuestro besti. Te'n recordes? El nostre
sí,
home, friend.
Sí. Espera, sí, encara sí, ho farà
sí,
més,
sí,
eh?
Sí. Home, i tant, ja veuràs, perquè hem de continuar. Res, un petit resum per tots aquells que no sàpiguen la primera part, que l'han d'escoltar al podcast, evidentment, però dèiem que Franz Schubert era un visionari no només com a compositor i com a músic, sinó també en el seu estil de vida, que clarament és un millennial mas, o sigui, hauria de ser el nostre millor amic, perquè parlar de la seva biografia és com parlar d'un col·lega proper.
Clar.
D'acord? Recordem, ell neix en una família super, super, super humil, amb poquíssims recursos. És el 12è de 14 germans. Des de molt petitet ja toca la viola, el violí, i es fascina absolutament per la música. El tret característic més destacable de Schubert en aquests anys és que és una persona molt sensible, molt emotiva, que les coses li afecten molt, amb la qual tot allò suma molt a la seva capacitat de música, però li complica les coses a nivell de viure el seu dia a dia, perquè todo duele un poco más de lo normal.
És que li passa alguna desgracieta, eh?
No, li passen totes. Li passen totes les desgràcies, perquè tot i que sembla que té un futur superesperançador, perquè els profes es van passant a aquest alumne d'un a l'altre, perquè ja no tenen res més que ensenyar-li, perquè aprèn més ràpid del que ells poden donar-li material, i aconsegueix una beca superimportant per treballar al Seminari Imperial de Viena. Passa que la vida comença a donar-li reveses amb tan sols 17 anyets. Així que escoltem una mica. No escoltem, espera, que el Joan vol dir cosetes.
Sí, no, de seguida,
espera.
De seguida escoltem Schubert i avancem sobre tot plegat. Abans sí que us vull anunciar que la llei d'amnistia acaba de ser registrada al Congrés dels Diputats amb reconeixement explícit a la Constitució i a l'ordenament jurídic. Això acaba de passar, res, fa uns minuts. Per tant, la llei d'amnistia, la proposta de llei d'amnistia, ja està registrada al Congrés i seguirà tot el procediment habitual de qualsevol proposta de llei, debats, etc. Us informem ara mateix, eh? La llei d'amnistia, la proposta de llei d'amnistia, arriba al Congrés amb el reconeixement explícit a la Constitució i a l'ordenament jurídic. De tot plegat, us n'informaran properament els serveis informatius d'aquesta casa i a l'Estel Migdia, òbviament, amb Xavi Toscano al capdavant. Ara sí, anem cap a Schubert?
Ara sí, anem a Schubert.
Franz. Amigo Franz,
que comencem aquesta segona part amb la... amb la part caca de la seva vida.
Ai,
los primeros reveses, un xaval de 17 anyitos. Col·loquem-nos en situació.
Sí.
Estem l'any 1814 i hem dit un Franz de 17 anys amb aquella pubertat, que és una fase terrible, terrible. I ell en aquell moment és professor de col·legi amb un sou de merda, tal qual ho dic, sí. El seu pare s'ha tornat a casar i té 6 fills més, a part dels 14 que ja havíem comentat. La seva mare, que era un gran suport per ell, està morta.
Ai.
I a més, el seu somni de convertir-se en músic estava completament frustrat perquè havia canviat de veu i el van fer fora del seminari. Però, recordem, no tota l'esperança estava morta. Per què?
No,
perquè Franz, per no acabar-se de tornar majareta del tot, que tenia tots els números arribats a aquest punt,
sí.
Perquè tot esto, vamos...
Tot li va fatal.
Home, tu com estaries tu? Jo he fet un guinyapo.
Destruïda.
Però mira, ell s'aferra a la música, i no a la música amb qualsevol, sinó que continua fent classes amb Antonio Salieri, que és aquell compositor que, recordem, no va matar a Mozart aquest, per enveja. No és este, no. O sea, és este, però que no lo mató, no que és ficció. Doncs, què passa? Que ell continua les seves classes i comença a donar-li bastant més fora la composició. Sobretot, el que dèiem la setmana passada, la composició de leads, de cançons que el representen també i que representen el nostre consum musical del segle XXI, i per això dic que és un fugim visionari,
clar,
perquè és una fantasia.
Sí.
I això és el que el manté una mica viu i amb una miqueta d'il·lusió, perquè són precisament aquestes cançons que el comencen a col·locar dins del panorama com a possible músic i deixar una mica més enrere lo del profe de col·legio, cosa que no suporta. I també és en aquest moment on arriba a la vida de Franz l'única història d'amor convencional que puc explicar-los al llarg de tota la seva vida.
Ai.
Sí, l'única, no hi ha més luego convencionales, s'acabó. No, va. Ell coneix i s'enamora també d'una jove soprano, que és la Therese Gorb. Però, dius, ay, qué monos, s'enamoren, se quieren, se dan besitos, son felices. No!
Ah.
No, saps per què, Joan? Saps per què?
Per què?
Perquè hi havia una llei en aquell moment, que si et dic jo que si està ara, no se va a casar nunca nadie más, jamás, que era que el nòvio havia de demostrar tenir els mitjans necessaris per tenir una família.
Ai.
I clarament, Franz, que estava de profe en condicions peores que les d'un interino de hoy, no els tenia.
Pitjor.
Però aquí, atenció, perquè ve una altra cosa molt del segle XXI, molt dels nostres col·legues, que diu, tio, que jo no me rindo, espérate, ¿sabes qué voy a hacer?
Ai.
Unas opos.
Ah, mira.
És que, veus, segle XXI, és que es va avançar de 100 anys en tot.
Sí.
Diu, i jo faré unes opos, però no de profe, que no m'agrada. Jo ho faré per dedicar-me a la música.
A veure, senyor a les ulleretes.
Sí, con tus minigafitas, voy a ser músico, porque tal. I què passa, Joan? Doncs que no treu la nota, què vols que passi? No treu la nota, no et dic que és el prota d'una novel·la romàntica, aquest home. No treu la nota. Així que aquí tornem a ser amb els 17 anys, amb tota la frustració que genera tenir 17 anys.
Sí.
La feina de merda, frustració.
Clar.
No em puc casar amb la dona que estimo, frustració. I a sobre he de continuar aquí? Bueno, tristíssim, deprimidíssim. I efectivament, Therese Gorb es casa amb un altre.
Ai, no.
Todo mal.
Peça de Franz Schubert.
No?
Una de les grans, vaja.
Sí, home, i de les més conegudes.
De més, però aquesta...
I ja l'he posat així trista i melancòlica. Perquè per si eren poques desgràcies, que ja ho hem comentat, jo aquí, si ja la setmana passada jo feia el bitxo bola, jo arribats a aquest punt ja no salgo de mi casa, en plan, dejadme vivir. No, això és un horror, això és horrible. Recordem, los psicólogos no s'estilen, todo está mal en este momento. Mira tu, dada curiosa que suma tragèdia, d'acord? Perquè d'aquest amor frustrat de la Therese Gorb va sortir un recull de cançons absolutament precioses que Franz li va dedicar. I no t'ho perdis, perquè la família Gorb les va guardar amb fins lucratius fins literalment al segle passat.
No.
T'ho juro. O sigui, va ser un contigo no bicho, però em quedo la teva obra durant generacions.
Ai.
Per treure...
Qui
no,
tio, això?
Que feo.
Però si no t'hi cases, torna-li.
Home, clar, no dius que no paga la pena aquest nano, doncs torna-li, me cago un dena. Doncs no. Però per sort et diré, Joan, que això Schubert no ho va saber mai.
Vale?
D'acord? No va saber mai que es va especular
millor
amb la seva obra.
Millor,
perquè jo, mira. Oh, súbeme. Oh,
Ok, ens plantem en aquest punt on tenim un Schubert que ja hem vist que bien no lo está pasando.
No.
Bien no lo está pasando.
No estaríem en el rave.
No. I aquí, per a sumar-li massa inri, perquè a vegades passa allò de que quan pitjor passa un, massa habladuries de mierda que no sumen, n'hi
ha. Totes les desgràcies de cop.
Efectivament. Així que què li passa a aquest pobre home? Doncs comencen a especular. Especular, però sobretot... Primer, evidentment, que sí, la salut mental. Sí. O sea, este chico, si está deprimido, es que es bipolar. O sea, no está bien.
Així,
de la cabeza.
Eh?
No, claro, este tío está mal de la cabeza. Es que té tendències depressives. Míralo. No se puede convivir con él.
Ay, fatal.
No, horrorós. I dius, pero que no había para menos. Este pobre hombre se sentía fatal. Però és que dius, amb això no n'hi ha prou. No. Uh-huh. Perquè també comencen les especulacions sobre les seves preferències sexuals.
Ai, no.
Sí, tu ben juro. Sí, mira. Sí, no en tenia prou, pues vale, no, venga, llueve sobre mojado, ¿vale? Perquè després d'aquell fracàs econòmico-sentimental, diríem que Schubert es va dedicar, pues, al poliamor, ¿vale? Ah, però què passa con el poliamor? Que en el, en el 1800 no se usava el poliamor.
No.
Estava mal visto el poliamor.
Ah.
Aleshores, què passa? Oh, vinga, les habladories, que si és un promiscu, que si és homosexual, que encara pitjor per l'època, bisexual, oi, un escàndol. I dius... Com no havia d'estar deprimit aquest noi? Jo no sé si bipolar o no bipolar. Escúchame, ja n'hi ha prou. És que tot el que venia de fora era una catàstrofe. Mira, es va dedicar que si a l'alcoholisme, sí. Que si a la fiesta loca, sí. Que si a l'hedonisme, sí. Però és que és la Britney del 1800, que no se rapó la cabeza de milagro.
Hi ha gent que no ha sortit del 1800, també t'ho dic.
Eh? Correcte. En fi, sube més.
I Schubert, que se'ns fa gran?
Schubert se'ns fa gran, arriba a la majoria d'edat, l'any 1815, i ara sí, aquest es considera l'any Schubert.
Sí?
Sí. Perquè una vegada més, quan ja tot pinta com una caca de vaca, però gorda, bonyiga, olorosa, diu...
Que ets explícit.
Bueno, però jo crec que s'entén. Bueno, ell diu, saps què? La música queda. I si la música queda, m'he d'agafar amb ella, que m'ha salvat la vida en moltes ocasions. Sí. Ocasions, que no em surt la paraula. Així que comença en modo compositor, però frenètic. Vale? Es posa a composar com un boig. Fa 9 obres sacres, una sinfonia i 140 cançons. Que la gente viene aquí a presentar un árbol de 10 i parece que le da una embòlia.
Ell estava pensant 140... el mateix.
Exacte.
T'ho juro.
Ell en fa 140.
Res.
I mira, cosa curiosa, que lo de les obres sacres ho comento perquè es va declarar obertament agnòstic.
Ep.
I mira que ara estàvem sentint aquest Ave Maria, tan famós.
Sí, preciosíssim.
Tu saps que no és una obra religiosa?
Ah, no?
No.
Juro que jo pensava que va
tots
estar
ho pensem.
Composada com
doncs,
a...
No. És, això és una dada curiosa, que m'escapa un moment de la biografia, perquè realment és una obra que està basada en una... és d'inspiració mitològica. És un relat sobre la Dama del Lago.
Ah?
Sí. O sigui, no tiene nada de sacro.
Boníssim.
Però bueno, cosites de
Schubert. Bueno, va, una gran dama.
Sí, mira, fíjate. ¿Ves qué bonito te ha quedado?
¿Veus?
Oh, que maco. Bueno, però jo què sé. Frans, coses, obres sacres. ¿Por qué? Because potatoes. O sea, no hay que buscar en la Britney. Va, bueno, va, el lío, que em torno a perdre. El tio estava a tope, que dèiem.
Sí.
Així que, durant aquell any, també aixeca cap a nivell personal. Perquè, clar, ja sabem nosaltres que si tens un lloc on agafar-te, és qüestió de temps i ànims que comencis a ressorgir.
Sí.
I allà coneix a gent superrellevant del sector, com són Schoffer o Meyerhofer, que es van convertir en els seus inseparables.
Ah, Schoffer de... Vale.
No, chofer de taxi, Joan, por favor, ¿eh? Ya te he visto venir, ¿eh? Te he salvado, ¿eh? Qüestió.
A mi, en 1800 i Tito Álvarez ja estava allà, mira.
Mare de Déu, senyor. Bueno, va.
No,
Centrem-nos. Què passa? Aquí els biògrafs dirien... Schubert va trobar el seu recolzament artístic passional. Però jo te digo, no déjate de històries. El que va trobar Schubert és vida social.
Ara.
Així que va trobar uns compis de farres, compis de depressions i també de paranoies.
De tot.
Va trobar gent amb la qui parlar, amb la qui sortir, amb la que emborratxar-se i sí, per suposat, amb qui compartir la música.
Per ja li tocava,
super,
eh?
És que ja, pobre... Perdó. És que ja... És que no pot ser. Clar, és que estem parlant d'una biografia d'un home que ni va tenir família, ni es va casar mai, no va tenir fills, però el que sí va tenir, i és el que clarament et dic, li va salvar la poca vida que va tenir, que sí. Ja sabem que va morir als 31, ja no és spoiler, que ja ho vaig dir la setmana passada, és la xarxa social d'amistats i també de Folli Amigos.
Ah, mira.
És important que el van acompanyar fins al final de la seva vida. Així que, oye, señores, que la família que uno se crea está muy bien, no la infravaloremos. Ponme música.
Sona diferent, això.
Bueno, claro.
Melancòlic, però no trist.
Bueno, té cosetes. Mm-hmm. Sube, baja, baja, sube, coses, Schubert. Eh? Vull dir com nosaltres.
Sí.
És així.
És la vida mimma.
És o no és?
Sí, és així.
Perquè tu i jo, de cop i volta, aquí estem dient una bajanada, com de cop i volta, oh, que bonito, voy a llorar.
Pues, ja ho té, això, la música.
Sí, sí, Schubert Friendlies. Sí, és així. És així.
Schubert Friendlies.
I aquí, Joan, passa una cosa també molt rara i també molt de la nostra generació, i no tinc explicació, per aquesta part vital seva, i és que Schubert es posa a estudiar dret.
Ah?
No sé.
Que diu, mira.
No lo sé, és que no lo sé. Tu no sé. Vale, si un dia ho sé, pararem el... O sigui, vindré aquí i us diré... Fue por esto, però no en trobo el... Però, què passa? Comença a composar també això que estem escoltant, que és la sinfonia número 5. I quan comença a donar-se del que té entre mans, gràcies al cel, diu, un momento, yo creo que a mí el derecho no me gusta... Yo quiero hacer esto durante toda mi vida. I és que escoltem, per favor, escoltem com sona.
Avispat el senyor, eh?
Home, i diu, jo...
A mi m'agrada això.
Sí, sí, dic, jo lo del derecho no sé què m'ha dado. No sé què m'ha dado.
Una volada.
Ho deixo estar.
Ho va deixar, estar. No l'acaba el dret, eh?
Què? França no acaba nada. Què va acabar? Acabar coses, França.
No, va així,
que
no,
això. Sembla que no ho conegui, Joan,
clar,
aquestes alces.
Sí, també és veritat.
Així que ho deixa, el que no deixa és el seu treball de profe de col·legi, per lo de les garrofes, però sí comença a intentar dedicar-se tot el full time que la seva feina li permetia a la composició. Però no, Joan, no funciona.
No?
No funciona.
Tornem-hi, eh?
No, és que no va bien nunca nada, ¿vale? És que és molt real, tot. Es, vive de tus sueños, ya verás cómo llega. O no.
Pam.
A veces es que no.
I arriba Schubert i et diu...
Sí. I aleshores el pobre va tocant a les portes de les grans sales, que si als teatres... Que... Però per mi és que ho intenta, no se abre ni una, Joan. Ai. No, no, o sea, que està muy bien, muchacho, lo que compones, però...
Ben composat, aquesta meravella.
Sí, sí, sí. Sí, però bueno, ja saps que a vegades és qüestió de...
Mira.
De sí, sí, de, bueno, favoritismos, politiqueos... Ai. Vull dir, ja ho sabem. Això ja passava el 1800,
clar,
no és d'ara.
Imagina.
No és d'ara. Però, ell diu, saps què? M'és igual. Jo... continua aquí, a tope, ¿vale? Apostant fort i a veure què passa. Però què passa? Que no se li obren les portes, que no veu un duro, que continua amb una feina que no suporta. Així que què passa amb la majoria de les seves obres? Pues que le da la depre i no les acaba.
Ai.
Claro. No, que vas acabar.
Aquesta cinquena no la va acabar?
Aquesta sí.
Ah, mira.
No, aquesta sí.
Ara pregunto
home,
per la que
ja
va acabar.
Està, el zasca, tu.
Ai.
No, però és que igual parlem de més d'una quarantena d'obres que no acaba, eh?
No?
No, le da la depre i la deja. En plan, paso, no quiero saber nada. Como la carrera de... No quiero, paso, déjame estar. No puedo, estoy deprimido. Ah, sí. I fixa't que arribar a aquest punt també és superdifícil parlar super... rigorosament de la seva biografia, perquè et ben juro que cada una que llegeixo sembla que parli d'una persona diferent.
Clar.
Totalment. Que ho entenc, perquè el pobre home està vivint una vida molt dura i està plena de contradiccions, així que és normal. Així que t'hi trobes de gent dient oh, era un home horrible, de mal geni, que es passava el dia tancat a casa, i després llegeixes una altra, fuà, era la festa personificada, la persona més sociable del món, així que jo no el definiré de caràcter, perquè no se sap.
Correcte.
El que sí us puc dir és com li deien els seus inseparables, i el definien així. Era un poeta per dins i un hedonista per fora.
Ep.
Que és maco, això.
Mira.
I no somos todos un poco así.
Sí.
No somos, sobretot no. Los millennials. Jo me siento un poco así.
Sí.
Jo me siento un poco
és
así.
Així.
Així que mira, sigui com sigui, el que està clar és que tenia un talent artístic que et deixava bocabadat i és m'ha perdut, però
oi,
també...
Maco, això.
Oh, tu diràs, tengo palabras ahí, eh? Tengo palabras. Però, què li passava? Doncs que vivia la vida a tope. Pues mucho alcohol, mucho sexo y mucho todo.
Caso, ¿eh?
Es que, de verdad, ¿por qué no le abren las puertas a este señor?
Claro.
No me parece bien.
Tú dirás.
No me parece bien. Luego, ah, está deprimido, es bipolar. Está porra. Claro, está mal, está mal, està mal. Claro. Porque talento no le falta.
I tu has vist el que fa.
Home,
està malament.
És que no
està malament, eh?
Imagina't. Ah, tremendo, tremendo. Qüestió, que com la cosa no surt, l'òpera no funciona, perquè a més està Rossini patant-la molt fort. Ai. I qualsevol se pone el talento de, sí, Rossini. Ja podeu escoltar el podcast, si voleu.
El dels
Canelons,
eh?
El dels Canelons, sí senyor. Mira. Bona memòria. Qüestió, que ella es posa també, muy siglo XXI, se pone en modo emprendedor, ¿vale? Perquè diu, esto no va. Pues yo me lo guiso, yo me lo como. I què fa? Doncs comença a organitzar una cosa que són les Schubertíades. Que eren
perdona,
el que...
perdona.
Sí. Sí, no ho sabies, això? Doncs
no.
Mira, les Schubertíades.
Les Schubertíades que a dia d'avui es segueixen fent.
Yes, girl.
Perquè segueixen fent i a casa nostra són molt importants.
Yes, girl.
Se les inventa el mateix Schubert?
Ell mateix. Diu, no tengo...
No en tenia ni idea.
Correcte. No puedo trabajar en ningún lado, pues yo me lo hago yo solo.
Boníssim.
Me da igual. Així que organitza un micro obert, eh?
Em sembla espectacular.
Sí. Aleshores, mira, aquí els artistes es poden reunir, podem fer xerinola forta, i a més, podem presentar les nostres obres, parlar d'elles, discutir de política, d'art, i evidentment, la cosa va funcionar. Perquè mira, que comencen fent-ho en el pis d'un amic,
mira,
una cosa superdiscreta.
Pim-pam, eh?
Sí. I com que els artistes vinc de sumar-se, tots els artistes de tots els gèneres, o sigui, pintors, escultors, fins i tot polítics, una passada, van anar ampliant la convocatòria.
Clar.
Sí, i van que sí, a la vora del riu, i ja van acabar amb pícnics, vermuts, vull dir, com el Primavera Sound
de
Schubert.
Ara sí, Schubert,
¿vale?
Empezó con un guateque i acabó con una rave.
Un poco sí. Sí, bueno, ja hem dit que la vida a tope.
Veus?
Te'n recordes?
Sí.
I dius, ah, que bé, no? Que guai, ara sí, eh?
Clar.
Ara va bé tot.
Sí.
Pues no.
Tampoc?
No. Nunca.
Què li passa ara, aquest home?
No, perquè després de l'entusiasme aquest inicial, com que tenia uns daltabaixos, ell emocional, ja bastant bèsties, i t'he de dir que certament la teoria del trastorn bipolar comença a agafar força, perquè estava, estoy a tope, i de cop, buah, tio, fatal, una depressió molt bèstia, quasi incapacitant. Així que a moltes de les seves pròpies Schubertíades, el propi Schubert no hi anava.
Ai.
Sí, o no estava d'humor, o que algun participant no li queia bé... Bueno, qüestió, Joan, que estava tan fotut a nivell de salut mental que fins i tot no aconseguia ser constant ni amb les seves pròpies iniciatives.
Fatal.
Pobre. Fatal.
I amb les Schubertíades, què passa?
Doncs que, oi que sembla superguai? Que bonito, un micro abierto, un montón de músicos y artistas, todos juntos, pues todo va mal también.
També?
Saps per què?
Per què?
Perquè els engarjolen, tu.
No.
T'ho ben juro. És que això ho sap molt poqueta gent. Perquè just en aquell temps estava prohibida qualsevol reunió de joves o estudiants per la sospita d'emprendre activitats revolucionàries.
Ai.
¿Cómo te quedas?
No, fatal.
No, si és que este hombre...
Pitjor que és Schubert.
Sí, és que... Home, pitjor no penso. Pobre, no...
Bueno, tocat.
A la presó, tots a la presó.
Okay.
Però no a la presó allò una nit al calabozo i fora, eh?
Mm.
No. Un dels organitzadors s'hi va tirar més d'un any, eh?
Fixa't.
I després d'allò li van prohibir per sempre més l'entrada a Viena.
Compte.
Per un micro obert, eh?
Fatal.
És que és molt heavy.
No.
És que és fortíssim. I a més, hi ha una cosa molt, bueno, graciosa, bastant dramàtica, i és que hi ha un acte literal de l'època que diu el que va passar amb la resta dels companys. Diu, evidentment, amb Franz també. Van ser severament represos per burlar-se dels funcionaris amb un llenguatge ofensiu i deshonrós.
Se n'en fotien a sobre.
¿Te lo puedes creer?
Sí.
Et sembla la vegada que he leído una mordaza?
Exacte.
Vull dir, segle XIX, segle XXI.
Sí.
Pon música, corre.
Tira.
Però, mira...
Què?
Tot i estar fet un guinyapo, era capaç de fer aquestes meravelles.
Clar.
Perquè sí, Joan, la cosa no va anar a millor. Aquí s'incrementa molt la ingesta d'alcohol, que era molt destacable.
Sí, eh?
No digo el término borrachuzo, però sí.
Però,
sí, ja lo he dicho.
És igual.
Ja lo he dicho. I a més, un altre terme poc popular, però és que era així, era un fucker de cuidao.
Val.
Vale?
Val.
I deien que les passions d'aquest home eren la música, les dones, la poesia, el vi, i també, vamos, deien...
I segurament no per aquest ordre.
No lo sé, esto es con palabricas de biógrafos, yo no sé nada. També diuen les seves aficions pels plaers de la vida el van conduir per uns camins que generalment no tenen retorn. I jo dic, Joan, si no tenia un quart de segle, quins camins ha de fer si no són aquests?
Clar.
Tu perquè estamos tontos.
Que algú l'ajudi, pobre nono.
Home, per favor.
20 anyets.
Si vols sortir i prendre's una copa i fer el cafre, que el faci, que té 20 clar, anys, home, clar. Per favor. Bueno, va, va.
Escolta, més enllà del safreig, que ja n'hem fet prou, arribats a aquest punt, que estem parlant de que té uns 24, 25 anyets, ja podem parlar, com podem també escoltar, de la plena maduresa de Schubert a nivell compositiu. Així que, a poc, la cosa va despuntant. Mm-hmm. No només com a compositor, sinó que també es guanya molt bona fama com a profe de música. I per fi li arriba una oferta de feina decent i estable. El contracten els comtes d'Esterhazy com a mestre de música i així comença a treballar a la cort, cosa que li ara. El converteix en un artista respectat.
Ja li tocava.
No t'emocionis en excés, que ja et veig. No, i li tocava, però... La cosa va anar reguleres, eh?
Sí?
Sí, perquè se ve que con Caroline hubo un lío ahí fuerte, ¿vale? La filla dels Esterhazy,
no.
Pues... Sí, sí...
És que tot li passa.
Sí, sí, bueno, aquí...
Però
sí.
Que no ho veus, Bení, que el pare és al teu cap.
És que ho hauria... Sí,
què fas?
Donde metes la olla, eh? Ah. La olla, por favor, Franz, la olla.
A pressió.
La olla, és que... Ai, Déu meu, Déu meu. Sí, és que, mira, i a més, davant de tots aquests improperis, ell que feia? Pues ahogar sus penas todavía más.
No, clar, sí, una cosa porta l'altra.
No, sí, així que els amics ja el van apodar Esponja, eh? I ja està, així que...
Franz Esponja,
eh? Ai, Franz Esponja.
Els creadores de Bob Esponja.
Ah, Franz. Franz Esponja. Escuchemos a Franz, escuchemos.
Aquesta sí que és de les inacabades, eh?
Efectivament, efectivament. Per què? Per què? Cal justificar que perquè
no,
és inacabada?
No,
ja ho hem entès tot,
sí,
oi? Ens plantem als 25, de Schubert. I què li passa? Que coge sífilis, Joan. És que por el amor de Cristo, porque... No, sí, no, bueno,
que
escolta,
que esperes? El tècnic aixecarà els braços...
Bueno, jo què sé.
Ves però... que ha d'agafar.
Ja, i pobre home, és que el sífilis...
Si t'agrada el que t'agrada...
Però és que, aviam, por favor, no me seáis retrogradas ahora, pobre hombre, que sífilis tenía medio mundo. Hombre, ja, eh? Que riño a los dos, pobret meu. És que, a més, anava a dir, era una enfermedad molt estigmatitzada. Ho veieu? Ho veieu? Aquí, estigmatitzant a Franz. Hombre, ja us vale.
Sí.
I, a més, és que, pobre home, us en recordeu de que, amb què es tractava la sífilis en aquell
Mercuri.
Temps?
Mercuri.
Amb Mercuri, que és más efecto secundario que cura.
Clar.
O sigui que el pobre home ja estava fet... Bueno, una merda. Estava fet una merda merdíssima. Però continua composant, fa el seu primer cicle de cançons a gran escala, comencen a veure que és un compositor molt i molt especial, però ell no aixeca cap. I això, és que ho he de llegir, Joan.
Tira.
Ho he de llegir, posa'm música, sisplau, de llegir. Paraules de Franz, diu... Què és molt dramàtic, això?
Perdó.
Va,
avui, a paraules de Franz Schubert...
Sí, puja amb la música de llegir. En una paraula, crec que sóc l'ésser més infeliç i miserable del món. Tu imagina't a un home que la cuya salut mai més tornarà a ser el que era i que, submergit en la desesperació, empitjora cada cop més les coses en comptes de millorar-se. Imagina't, un home... de qui les esperances més lluminoses han desaparegut, a qui la felicitat de l'amor i l'amistat no tenen res per oferir més que dolor. Com a molt, el meu entusiasme, si més no estimulant per les coses velles, amenaça amb desaparèixer. I jo et pregunto, no és aquest ésser el més infeliç i miserable? ¿Cómo te quedas?
No, fatal.
Has vist com estava aquest senyor?
Sí, home, sí.
Fatal. Clar. Fet una caca. I a mi se'm trenca el cor, què vols que t'hi digui?
Sí,
amb 27 anys es planta la vida, amb una mica de fama, quatre xavos a la butxaca, per això que es gastava tot el drinking,
sí.
I amb una depre, horror. Però bueno, als 30, a la fi aconsegueix un contracte al Teatre de Graz. Però tot mal.
També?
Sí, perquè no se sent bé. Amb la qual està composant que si a la taverna borratxo perdido,
clar.
Que si a les 3 de la matinada... I mira que el públic apreciava el seu talent. Mm. Arriba a fer un concert brillant on només s'interpreten obres seves i el públic l'adora. Però saps per què no la peta? perquè arriba bien a Paganini, que era el showman del moment. Així que tothom es va oblidar de Schubert.
Fixa't.
I tot un drama, tot un horror. I dius, ara ja no pot passar res més dolent.
Mm.
Per què? Perquè arriba Beethoven, coneix les seves obres, i ell, que era tan fan de Beethoven, sent el propi Beethoven dient que la xispa de la divinitat està en este Schubert.
Ep.
Buah, aquí sí, Franz aixeca cap, estoy a tope, mi vida es feliz, pues se muere Beethoven.
No.
Sí. Clar. Sí. Se muere Beethoven. Clar. Así que vaig aixecar... No, no aixequis cap, déjalo estar. Qüestió. El nostre pobre Franz està ja fet... Vamos, una braga. Clar. Amb la sífilis ja galopant. Estava tot gris, deprimit, amb una xarxa social que intentava empènyer el cap endavant, però no va poder ser. Mm. Després d'aquest concert que ell va fer sol i que va ser un gran èxit, tan sols 8 mesos més tard i amb tan sols 31 anyets, el nostre estimat Franz mor.
Sí, com sigui, aquí quedem els Schubert Friendly. Sempre.
Estàs triste, Joan.
Per defensar... Molt. No em veus el to?
Et veig el to. Escolteu, Franz, no deixeu que la seva memòria mori,
ara,
vale? Sempre. Que en vida no ho va tenir, però ara nosaltres aquí, apoyando. Sempre. Apoyando a Franz.
Batallant.
A tope con Franz.
Gràcies, Maria. Fins la propera setmana. Que vagi molt
Gràcies.
Bé.
Gràcies. Fins la propera.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
M'encanta fer això, veuràs. Rafa Sanahuja, què tal?
Hola, hola.
Tu tens ganes d'anar a Montserrat o no?
Moltíssim. Dic una cosa.
Sí.
No desitjo altra cosa en aquest moment.
Doncs espera, espera.
Cap cosa, espera.
Albert Feixas, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què ens has de dir sobre Montserrat? Va.
Doncs que aquesta tardor vine a Montserrat i endinsa't en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya. Aparca gratuïtament a Monistrol i viatja amb el cremallera. La via verda per accedir fins al recinte, al vell mig del santuari. Un tren sostenible, mogut per l'energia solar. Accessible, amb vidres panoràmics perquè la teva experiència a Montserrat comenci en el viatge i descobreix el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, el de Sant Joan i el de la Santa Cova. Molt per fer, molt per veure, molt per viure, molt Montserrat.
Gràcies, Albert.
A tu.
Tu aniràs, eh?
Molt per veure...
Clar, aniré aquest cap de setmana.
Clar, imagina't.
Ja m'ho sé de memòria.
Molt per veure el lema de Schubert, no? Molt per veure.
Molt per veure.
No, però són veures diferents.
Són veures diferents.
Per cert, Schubert, dijous al Palau de la Música...
Sí, senyor.
Que t'ha menció de regal.
Saps què he vist? He vist cartells de...
De Copuçon?
De...
No sortim, no sortim tu i jo per darrere?
Allà, sí, al costadet d'ell.
Dient... Ah, és el nostre.
És ara.
El nostre.
Gràcies, Albert. Fins ara, eh?
Fins ara, gràcies.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, 7 minuts ja arribem a les dues abans d'arribar-hi, però Rafa Sanahuja, hola, hola.
Una miqueta de Rafa Sanahuja.
Sempre.
Per desengreixar, saps?
Ara.
Fem sempre molt seriosos i molt...
Sí, vols dir? No, avui no gaire, eh?
Molt seriosos. Sou massa seriosos.
Saps que ve la investidura ara, aquests dies, veuràs.
Ja. Abans he estat preguntant, perquè dic, això com va? Explica'm una mica, perquè ja no me'n recordo, de la darrera. En fi, dimecres, és el tema?
Dimecres. Dimecres comença, dijous acaba.
Dimecres fa Sánchez el seu discurs tipus Fidel,
exacte,
no? De 6 hores, no té temps.
Després, a la tarda, comencen els...
Feijú.
Feijú.
Sortirà cantant? Buscalo más vital. És del llibre de la selva, Feijú.
Cantant aquesta no ho sé, però cantant és...
Cantant alguna cosa, segura. Alguna proclama. Alguna
Escolta,
proclama.
Anem a les notícies nostres?
No, espera't, que tu això no ho saps.
Ah.
Avui hem fet una pregunta a Cap Bravo,
sí,
que era quin gest de bondat has rebut en la teva vida, saps?
Sí.
I, escolta, no sé què ha passat, que la gent s'ha emocionat, perquè s'han posat a cavilar els nostres oients, les nostres oients,
ep,
i n'hi ha hagut, sempre hi ha respostes, la gent sí, participa i li encanta i volen assistir a Cap Bravo i no es permet. anys. Però avui ens han enviat molts missatges.
Sí o no?
I deixa'm que els hi doni una mica de veu, perquè a mi em fa il·lusió,
va,
sobretot quan queda tan saturat. Per exemple, diu, un d'ells, hi ha molts, faré dos o tres. Diu, bon dia, sóc Lourdes, i el gest més bondadós que he rebut va ser el dia que els meus pares eren a casa prenent cafè, fins aquí tot normal,
sí,
i el meu pare es va ennuegar a taula i no podia respirar. Atenció,
compte,
la seva parella, sense pensar-lo, amb sang freda, posa la Lourdes, sí, doncs li va fer la maniobra de Heimlich, que no és un músic dels que
no, parlen a Boroncova. No, és allò d'agafar-te per
darrere i... sí. Bim, bam, bum. Li va salvar la vida sense rebre res a canvi. Sí. No oblidaré mai, l'estimo moltíssim.
Bravo.
I posa una careta somrient. Per tant, home, salvar una vida...
Preciós, això, eh?
Jo crec que...
té molt d'abundància.
És prou insuperable,
sí,
al final.
Sí, sí, sí.
Després hi ha un altre. Per exemple, aquí, veus, aquí canviem de registre. Diu,
ai,
hola, crec que l'acte de més bona voluntat que m'han fet mai és un amic meu que em va regalar el cotxe del seu avi.
Oh, boníssim!
El meu primer cotxe, un Ford Escort del 88, xulíssim.
Boníssim.
Que, per cert, jo he tingut familiarment aquest cotxe. Em porta records, també. I va, una altra. Diu, l'acte més bondadós que han fet per mi és acompanyar-me al metge.
Sí.
Això pot semblar senzill, però... acompanyar-me al metge quan la persona que m'acompanyava tampoc estava bé.
Ai.
Saps què vull dir? O sigui, jo estic malament, però qui està pitjor, saps?
Clar.
Una mica,
tenim algun més o no?
Sí, hi ha algun més. Tira. Per exemple... ah, mira, aquest t'encantarà. El més bondadós ho vaig rebre de la meva mare tot el que em va donar començant per donar-me la vida.
Ara.
Home, doncs si ho veu, penses, doncs, clar, és un gest és de generositat.
Sí, sí, sí.
Tot i que va morir fa 6 setmanes, al cel sigui, des d'aquí una abraçada, continua donant-me tot. O sigui, que avui la gent s'ha emocionat amb aquestes coses.
Que maco.
Molt bé. Va, fem una mica de notícies. Dale, José, va, que si no, no tenim...
doncs arribem. I avui us comencem explicant que Oriol Junqueras assegura que Laura Borràs no pot ser amnistiada.
El líder independentista assegura que no pot ser amnistiada una persona que ha estat condemnada per corrupció. Aquesta nit ja s'han produït aldarulls i manifestacions per part de senyores grans de com a mínim 70 anys que han sortit amb pancartes com ara Laura, ets la nostra reina, i gritant consignes com ara tu sí que eres màgia Borràs. No s'ha cremat cap contenidor i ni un paper a terra.
I en la línia de la notícia anterior, més de 1.000 persones es concentren en la desena nit de protestes davant la seu del PSOE.
Finalment sembla ser que tot ha estat un error en comprovar que eren gairebé tots caçadors de pokémons. Ni un paper a terra, però tot molt friqui.
I la militància de Junts avala el pacte per investir Pedro Sánchez amb un 86% del suport.
La tàctica per obtenir un resultat tan elevat l'ha explicat l'encarregat de les noves tecnologies del partit de Puigdemont, el senyor Carles Lescar. Ha dit que... aquí hi havia una cosa graciosa, però ara no ho acabo de veure.
No, sí,
ha dit...
sí, sí.
Sí, que està al revés. Està al revés,
exacte.
Sí. Doncs ha dit, el Carles Lescar, ha dit que ha estat molt senzill, que els militants tenien només dues opcions, que eren sí o sí.
A veure...
excepte alguns d'ells, els més llestos, que si s'adonaven del truquillo.
I atenció, perquè durant la votació Junts ha estat víctima d'un ciberatac en plena consulta sobre l'acord amb el PSOE.
Sembla ser que els pirates buscaven, sobretot, el secret pels rínxols naturals del president Puigdemont, així com la planxa de cabell que fa servir Míriam Nogueras, dos dels secrets millors guardats de Junts.
Per cert, demà li preguntarem en aquest programa.
Qui ve, Nogueras?
Míriam Nogueras.
Demana-li, perquè els pirates així s'ho estalviaran. Ai.
I atenció, mirem cap a l'Argentina, perquè tenim encès debat entre Milei i Massa.
Una de les frases que s'ha fet més popular, ha fet més fortuna entre els dos candidats, ha estat: si fossis Pinocho, ja m'hauria fet un ull, tret un ull. No cal afegir res més graciós,
no,
eh?
No, no, no.
Si fuera Pinocho, ja m'hauria sacat un ojo.
I en plana, no ja internacional, sinó universal, Miss Univers es declara en fallida pocs dies abans del concurs de bellesa.
Manifestacions a Ferraz liderades per Arevalo, Bertín Osborne i José Manuel Soto en protesta per aquest fet. 1 milió de persones, segons l'organització, 3 persones, segons la Guàrdia Urbana. 2, que al final Arevalo tenia un bolo.
Veus? I tornem a la Terra per explicar-vos que un lleó s'escapa d'un circ i es passeja per la ciutat italiana de la Disney.
L'alcalde havia demanat als residents que no sortissin de casa i no s'acostessin a la zona fins que el capturessin l'animal. Minuts després, tot el dispositiu ha estat desconnectat en adonar-se que no es tractava d'un lleó, sinó de Carles Puyol, que estava de vacances.
Estudien el secret de la longevitat amb l'ADN de la catalana Maria Branyes, de 116 anys.
El doctor Maner Esteller lidera una investigació sobre la genètica de la dona més vella del món. El meu següent projecte és averiguar com s'ho ha fet Rosalía perquè la gent cregui que canta bé, Gabriel Rufián per treballar sense fotre ni brot, i José María Aznar per tenir aquests abdominals.
I el minutet restant que ens queda anem a De Postres. Lewandowski li fa una cobra a la Lamine Yamal que l'escalfa l'ambient blaugrana.
Per la seva part, Chenoa ha reivindicat que això ni és una cobra ni és res, perquè per cobra la que va fer a mi el dels rinxos d'aquell. Imbècil.
I Xavi atribueix a la premsa i l'entorn el mal joc del Barça.
Acte seguit ha hagut de tranquil·litzar el seu germà Òscar Hernández, que plorava en un racó del vestidor. El germà gran estava preocupat perquè pensava que anava per ell la cosa. Com més germà de Xavi, entorn, i té un bloc...
Ai. Rafa, gràcies,
Toscano,
eh?
Toscano. No,
ara, sí. Toscano. Ara la informació rigorosa i veraç amb Xavi Toscano a l'Estel Migdia. Nosaltres hi tornem a partir de les 8 de demà amb més caravana. Us deixem amb l'Estel Migdia i després el Fabricació Pròpia.
Ai, ja va dir-ho. Això no ho has fet aposta, no ho has fet aposta.
Fabricació Pròpia, Mercè Raga, i Sense Distància després d'Ignasi i Miranda, tot plegat aquí a Ràdio Estel, com sempre. Fins demà, que vagi molt bé.